les 9 del matí.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Notícies amb Borja de Maria.
Bon dia a tothom. Hillary Clinton i Donald Trump fan una crida a la participació en els últims mítings. La candidata demòcrata finalitza la campanya amb un macromíting a Filadèlfia, acompanyada pels Obama i alguna de les estrelles que li donen suport, mentre que el republicà ha acabat a Michigan, un dels estats que espera arrabassar els demòcrates. Els Estats Units es preparen per viure avui les eleccions presidencials amb el resultat més ajustat i més incert en els darrers anys. Les enquestes mantenen un lleu avantatge de Hillary Clinton. Soraya Sáenz de Santamaría ha rebut la cartera catalana. La vicepresidenta del govern espanyol assumeix l'àrea d'administracions públiques que coordina les competències amb les comunitats autònomes i els ens locals, fins ara encarregades a Cristóbal Montoro d'Hisenda. Santamaría va prometre esforç, empatia i imaginació per posar-se sempre en el lloc de l'altre i dialogar molt. Manel Esteller descobreix per què alguns càncers resisteixen la quimioteràpia. El descobriment pot ser útil per identificar a priori els pacients que no responen al tractament. De fet, un 10% dels càncers colorectals i d'estómac no responen a la quimioteràpia perquè no els funciona un fragment de material genètic necessari per destruir les cèl·lules tumorals. Així ho demostra un estudi internacional dirigit per Manel Esteller, doctor i científic a l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge, presentat ahir a una prestigiosa revista científica nord-americana. El tràfic d'éssers humans és una de les ferides més grans del nostre temps, va dir el Papa Francesc ahir. Va rebre els gairebé 130 participants de la trobada sobre el tràfic d'éssers humans, organitzada per RENATE, la xarxa europea de congregacions religioses que es dedica precisament a lluitar per erradicar el tràfic i l'explotació d'éssers humans. Fins aquí la informació, més actualitat a les 10 del matí.
Ràdio Estel, Andorra, 107.5.
Vols posar el teu granet de sorra i ajudar els nostres mitjans a continuar amb la seva tasca? Doncs prova sort amb nosaltres. Compra ja les teves participacions per la Loteria de Nadal del número que tenim a Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el 59.605. 5 euros per participació, dels quals un serà la teva aportació. Tens temps fins al 13 de desembre. Passa per Ràdio Estel a buscar la teva sort. Comptes de Belloc 67-69 de Barcelona. Més informació al 93-409-2770 i a loteria@radioestel.cat.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93-443-3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93-443-3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93-443-3040.
Necessitem créixer en una solidaritat que ha de permetre a tots els pobles esdevenir per ells mateixos artífecs del seu destí, així com cada home és criat a desenvolupar-se.
La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Fórmula Estel. Mercè Raga.
Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, Doctor Pros, per una vida més natural.
Doncs ja contem aquesta hora a Ràdio Estel amb la secció Naturalment, amb el doctor Miquel Pros, un espai per conèixer ben de prop les teràpies més naturals que ens presenta el doctor aquí a Ràdio Estel. Doctor, què tal?
Bon dia, Mercè. Molt bé, gràcies.
Ben
i tu?
Ben trobat a casa seva.
Gràcies.
Doncs avui el doctor Pros doncs, com ens té habituats, ens convida a Carmen, direm bé, Carmen Codina, terapeuta en constel·lacions familiars.
No solament.
I a més, és didacta, facilitadora de l'Associació Espanyola de Constel·lacions Familiars, Bert Hellinger, que en parlarem tot seguit, llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, postgrau de Geobiologia i Salut de l'Hàbitat, Facultat d'Arquitectura Tècnica de la Universitat Politècnica de Barcelona, formada en EMDR, per l'Associació Mexicana per l'Ajuda Mental en Crisi i per l'Associació Espanyola, també creadora de Concordancia Corazón y Cerebro Carmen Codina. També, doncs, va aprendre constel·lacions familiars amb Bert Hellinger, que en parlarem, com diem, tot seguit. Qui és aquest personatge? Treballa com a consteladora des del 1999, tant l'aplicació del mètode com també la seva difusió, principalment entre el col·lectiu mèdic, a l'àmbit de la salut en general i a l'àmbit escolar. Carmen,
bon
benvinguda.
Dia. Moltes gràcies.
Bon dia.
Bon dia.
Déu-n'hi-do el currículum, que hem presentat avui.
Bueno.
Hi ha un nom, doctor, que per això que sobresurt de tot el que hem pogut llegir de Carmen Codina, que és aquest nom, Bert Hellinger. Qui era?
Aquesta és
la meva pregunta que faig ja d'entrada.
Avui que sàpigues, Carme, que tens la gran responsabilitat d'intentar aclarir aquest concepte. Molts amics meus, inclús el meu psicòleg, que gràcies a la Carme, no a pesar de la Carme, no per culpa de la Carme, l'hem desplaçat. Jo l'altre dia li explicava ahir concretament, estàvem prenent una infusió, jo li deia, dic noi, Andreu, dic, a partir de la Carme, esclar, t'hi ha enviat menys gent perquè la psicologia clàssica ha anat desplaçada per culpa de la constel·lació. Per què? Perquè la constel·lació, no sé, potser és més pragmàtica, resol moltes coses. A mi m'agradaria recuperar una conversa que fèiem el dimecres passat, que tu em preguntaves que estaves alarmada per la quantitat d'encostipats i de grips que hi havia enguany. No sé si la cosa està igual, perquè...
Continua,
Sí, no?
És habitual anar pel carrer i trobar, doncs, mira, és que estic refredat, porto un refredat i ja passa.
I
no?
Dic això perquè fixa't quina... després ella ho aclarirà, no? Però nosaltres veiem un nen de 6 anyets, el tema dels grips és una cosa habitual que tractem, doncs, i sobretot aquells nanos que no han trobat resposta, que no els ajuda, doncs, a la medicina tradicional, que es veuen abocats a prendre química i més química, amb les conseqüències que això pot tindre, doncs nosaltres ho fem d'una altra manera. Però, ara estic parlant del Leo, un nano de 6 anys que ens va veure, i havia tingut, bueno, anava a 2 pulmonies per any. I la mare estava desesperada. Nosaltres vam treure tot l'arsenal terapèutic que tenim a casa nostra i li vam fer tot allò que hem parlat aquí tantes i tantes vegades. Però no en sortíem, tu. No en sortíem. I el Leo, doncs vinga, tornàvem a agafar una altra pulmonia. És a dir, ja portava 5 pulmonies. I llavors un dia la mare... Jo dic escolta, jo ja estava emprenyat a mi mateix, per dir, escolta, no puc ser tan inútil. Dic, i per què no podem fer una constel·lació familiar? I llavors la mare es despenja i m'explica, mira, Mercè, quines coses, m'explica que, diu, potser sí, diu, perquè a casa la besàvia havia tingut 9 fills i d'aquests 9 fills 7 van morir de pulmonia, tu. La besàvia. L'àvia havia tingut 5 fills i un també als 6 mesos mort de pulmonia. I llavors, esclar, això ens va fer portar a la constel·lació. Bueno, total, van fer una constel·lació familiar i aquest nen s'han acabat les pulmonies. Com és possible, això? És a dir, com és possible que, no sé, les emocions, els arxius familiars que deuen estar carregats de coses estranyes que no surten de cap manera...
O que no se saben, no?
Es desconeixen. Mm. Aquest nen li explicava a la mare, hi havia moments que explicava a la mare que sentia una opressió aquí al cor i diu... Mami, que m'estic morint, avisa a tots els amics, avisa a la família que m'estic morint. El nano ho deia, i això va ser el que va despertar la mare, i, bueno, vam fer aquesta conversa a la consulta, i que per cert, també, que m'agradaria que ens expliquessis les diferències, no ho sé, si hi ha alguna relació. Aquest nen, la mare, per el compte seu, va fer una biodescodificació, que no li va servir per res. És a dir, hi ha biodescodificacions que funcionen, però en aquest cas no li va servir de res. I, en canvi, va fer una constel·lació familiar i s'ha acabat el problema. D'aquí ve la importància de treballar amb equip, Mercè. És a dir, per què nosaltres treballem amb la Carme? Bueno, perquè doncs, està en el voltant del nostre staff i, per tant, on no arriba un, arriba l'altre. I en aquests moments, doncs, jo ja agrairia la consultació familiar perquè ha resolt tantes coses que nosaltres no podem arribar-hi. Carme, et cedeixo la paraula, ja no m'enrotllo més.
Bueno, moltes gràcies. Aquí hi ha diverses preguntes, eh? En primer lloc, moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de poder aclarir als nostres oients una mica de què van les constel·lacions familiars. Tampoc tenim molt temps, però intentaré ser molt, molt breu i escueta. Des de luego, jo no vull començar parlant de constel·lacions sense mencionar Albert Hellinger, que és aquest nom que tu has vist, perquè Albert Hellinger és la persona que les va idear, és a dir, que les va posar en marxa, les va fabricar, diguem-ho així, entre cometes, no? I aquesta persona, doncs, no és una persona qualsevol, sinó que és una persona amb 4 carreres universitàries, és psicòleg, per suposat, i, a més, té moltíssims abordatges, formació en moltíssims abordatges dintre de la psicologia. Ell es va fer psicoanalista, i després, quan va veure que el psicoanàlisi se li quedava curt, doncs va començar a investigar amb molts altres abordatges, pues des de la hipnosi ericksoniana, a la teràpia primal, a la PNL... és una persona amb moltes inquietuds i amb un bagatge impressionant d'educació, de formació. També ell és filòsof, és teòleg i és pedagog. Aleshores, tot això que sembla que no té importància, doncs en té molta. Uh-huh. Perquè el bagatge cultural, encara que semblen coses molt disparells, uh-huh, no?, en la formació d'una persona, al final acaben redundant en positiu quan una persona fa un corpus propi perquè aporta coses de tots els àmbits, de tot el que coneix. I el resultat és una eina impressionant. Vull dir, Albert Hellinger va venir a l'any, a finals dels anys 90 a Barcelona, i des d'aleshores, que va donar una conferència en el Col·legi de Psicòlegs de Barcelona, ja van posar en marxa doncs, el que la gent es pogués formar, perquè era una cosa interessantíssima, estranya però interessantíssima, cobria un panorama totalment nou. La seva recomanació en els psicòlegs i en els professionals doncs, de la ment era oblidi-se'n de tot el que vostè sap, encara que el que vostè sap serà un bagatge important, però oblida-se'n, perquè aquí veurà coses realment molt noves i sorprenents. El Miquel ha citat una família on els problemes de pulmó venien d'herència, no? Sí que estem acostumats a que el metge, doncs, si tenim un problema de pulmó, de ronyó o hepàtic, doncs et puguin preguntar, hi ha antecedents?
O de cor, no?
Sí, sí, uh-huh. O... En fi, d'algun òrgan. Sí. Et diguin, hi ha antecedents d'això en la família? Amb això ningú hi posa problema, tothom ho veu bé, perquè hi ha mèdicament, doncs hi ha aquesta tradició. Però les coses, quan són innovadores, doncs a vegades costen de comprendre. El que hem d'entendre és que a les persones tenim en el nostre inconscient la informació de tot el que ha passat en el nostre sistema familiar. És a dir, un sistema familiar són el papa, la mama i tots els seus avantpassats, perquè d'ells ens ve la vida, no? Aleshores, de la mateixa manera que si plantem un pinyol de cirerer, o un arbre de cirerer, ens sortiran cireres i no préssecs o prunes, doncs les persones som iguals. Tenim la informació i desenvoluparem la informació a posteriori del lloc on hem nascut i de la informació dels nostres avantpassats. Els aconteixements traumàtics, dolorosos, lesius, que han passat en la vida dels nostres avantpassats de línia de sang, d'acord? Que no han estat resolts en la generació en la que van passar, s'hereden de la mateixa manera que es pot heretar doncs, una fisonomia de la cara, un color dels ulls, una complexió física, el que sigui, o una predisposició a una malaltia. Del que es tracta amb les constel·lacions familiars és de veure en quin punt es va desencadenar, pues, jo què sé, si fos el cas que ha explicat el Miquel, doncs, si la mare a mi m'estés dient doncs, que a una besàvia se li van morir 7 fills o 5 fills de 7 de pulmó, ja s'hauria d'anar allà, que són pues, 3 generacions abans d'aquesta criatura, perquè hi ha els pares, els avis i els besavis. I fixa't que això anava baixant. De la generació dels besavis passava als avis, i de dels avis aquesta senyora tenia un fillet amb aquest problema. És a dir, que és molt clar que el no resolt i una cosa de perdre tants fills sempre és una lesió molt important emocional, aquí entra la part emocional de les coses, doncs després deixa marques en el nostre codi d'herència que es desenvolupen fins que algú hi troba la solució. I no importa quants anys passin, perquè fixeu-vos que d'una generació de besavis fins a aquest nenet que era petit han passat molts anys, d'acord?
Carmen, llavors, quan es descobreix aquestes constel·lacions familiars, quina seria la solució? Com es pot desfer aquesta situació que, entre cometes, portem a la motxilla?
Val, d'acord. Jo et diré com funciono jo. Aleshores, jo tinc una visita prèvia en privat, d'acord, on la persona ve, m'explica quin és el problema que té, i sobre el problema que em diu que té jo li faig preguntes relacionades. Primer, de la seva vida i també doncs, dels seus avantpassats. Es fa el que es diu un genograma, és a dir, d'on vens, què ha passat en la línia del teu papa, què ha passat en la línia de la teva mama, dels teus avis, si cal mencionar alguna cosa que se sàpigui, que sobresurt, que hagi passat, perdoneu, és que...
A mi també m'agradaria saber, és a dir, tu has preguntat, has de preguntar, però a mi m'agradaria saber quines són les coses que es poden resoldre a través d'una constel·lació.
En quins àmbits es pot aplicar les constel·lacions?
És una cosa que va des de malalties orgàniques, com el que acabem de descriure, d'aquesta pulmonia, fins a situacions personals, com per exemple incompatibilitat de parella, no? Coses d'aquest nivell. És a dir, que no és poc, això.
És que la constel·lació familiar és aquella gran cosa que jo la vull comparar moltes vegades. Imagineu-vos quan no hi havia radiografies. Doncs per saber què passava dins d'una persona, probablement se la palpava tal, però moltes vegades se l'havia d'obrir per veure què hi havia dins. I quan se l'obria, aleshores els ulls sí que podien veure què passava allà dins. Clar, una constel·lació familiar és algo molt més profund que una radiografia. Ens dona unes imatges molt nítides i clares de què passa en l'inconscient familiar, de quina informació hi ha i de quina informació pertorbadora hi ha. Uh-huh. Aleshores, això ens permet actuar d'una manera amb una seguretat tremenda, perquè quan s'obre una constel·lació familiar el que passa és que entrem en un camp d'informació conscient. I aquesta informació conscient es mostra exactament què és el que hi està passant. I es veu clarament, és que es veu, no? És com si et fan una radiografia i els pulmons poden ser teus, però no saps que hi tens una taca perquè no saps que estàs tuberculós. Només saps que, doncs, igual no tens força, que no et trobes bé, que tal, però quan veus la imatge, doncs es veu clarament què hi ha.
Doctor, en aquests casos, en la pregunta que fèiem, en quins àmbits es pot aplicar les constel·lacions, per exemple, ja no sigui a temes orgànics, sinó temes mentals, no? A una persona doncs, que pateixi d'una depressió, d'una angoixa, d'una ansietat, també es podrien aplicar?
Absolutament. Jo la primera experiència que vaig tindre, i precisament va ser amb la Carmen Codina, fa molts anys, però molts anys, que d'una persona que es volia suïcidar, que eren precisament d'Andorra, i aquesta persona s'hagués acabat suïcidant, segur. Doncs, bueno, va fer una constel·lació, i jo el vaig veure al cap de 3 mesos. En aquells moments jo no sabia el que era una constel·lació, me n'havien parlat, però, bueno, jo, com que tampoc no li podíem resoldre res, nosaltres amb aquest individu, que estava naturalment en mans del psiquiatre i els psicòlegs, s'estava medicant, estem parlant amb medicació química potent, però com que no ho resolíem, va vindre a nosaltres. Llavors jo el vaig derivar, jo li vaig fer el tractament meu, que doncs, aquí alguna vegada hem parlat d'un antidepressiu, que és l'herba de Sant Joan, un producte fantàstic que es comercialitzava a Alemanya. És tan bo que l'han retirat. Ara, és a dir, existeix, però jo el donava en forma d'injectables. Sí. Bueno, superava el Prozac, però de lluny, eh? Uh-huh. I, bueno, jo li vaig proposar aquest tractament, que l'havia, doncs, repetit tres vegades, però la tercera vegada ja vaig veure que no responia, i li vaig dir, mira, noi, ho sento. El vaig enviar, això és la meva primera experiència, el vaig enviar a la Carmen Codina. Bueno, total, l'home no es va... Esclar, tothom deia un miracle. Durant setmanes i setmanes era motiu de conversa a la consulta. I paral·lelament, aquest senyor d'Andorra, un de la Seu d'Urgell, que era un empresari de la immobiliària, que es veu que tenia un soci que el va enganyar i ell es volia penjar, i ho hagués fet. El mateix, el vaig enviar a la Carmen Codina, no sé si la Carmen se'n recordar, probablement ni se'n recorda, però aquest home, doncs, no es va penjar. Jo era molt sensible en això perquè havia tingut una experiència, feia pocs mesos, d'una família que es va suïcidar, la nena, i 6 mesos més tard, la mare. Jo en aquells moments no coneixia la constel·lació. Si ho hagués conegut, probablement ni aquesta filla ni aquesta mare s'haguessin suïcidat. Bueno, per dir-te, doncs, a quins nivells actua la constel·lació familiar.
No, la constel·lació familiar actua en uns nivells molt profuns. Jo em disculpo, però ben constipada i, per desgràcia, doncs avui m'ha donat per tossir aquí, no?
Carme, cap problema. Això són coses del directe, que es diu.
No, ja, la portarem ara a passar pel balneari, cap problema.
Ah, passarem pel balneari del doctor Prons.
Sí, home, clar.
Això
és, saps què passa? Que la gent que està més a prop, llavors són els que menys t'escolten.
No. Jo el balneari és algo que ho recomano absolutament i que utilitzo, eh? Utilitzo.
Carme, doncs... estàs bé per continuar.
Sí, aviam.
Ho intentem. Vinga, endavant,
sí.
Tranquil·la.
Doncs la constel·lació familiar ens permet actuar en tots els àmbits de la vida que siguin problemàtics per una persona, i això és molt important. Tant a nivell de salut, on particularment jo he desplegat d'una manera importantíssima la meva labor, perquè em vaig centrar molt en l'àmbit mèdic i terapèutic, dono classes d'això amb un postgrau en el Col·legi de Metges, també he donat classes en els Col·legis de Psicòlegs de Barcelona, vull dir, i ho he enfocat molt en l'àrea de la salut. Però les constel·lacions familiars també van més enllà. Es poden aplicar en els nens que tenen problemes a l'escola i es poden aplicar als negocis que no funcionen. Això són el que es diu constel·lacions organitzacionals. Com a membre que sóc didacta, que vol dir que formo constel·ladors, he d'estar, doncs, sabent totes aquestes coses, no? Tots els àmbits. Però la vida m'ha portat especialment a treballar molt amb escola fa molts anys, no? I si hi ha nens, doncs, que tenen problemes, també se'ls poden rebre a la consulta. I tant, fixa't, tant de falta d'atenció a l'escola, perquè quan un nen... ara es diu molt, no?, el síndrome del dèficit d'atenció, no? Mm. Doncs sempre que hi ha dèficit d'atenció en una criatura, el que passa és que està preocupada per algú que silenciosament passa a casa, o silenciosa o manifestament passa a casa. Aleshores, quan això es posa en el seu lloc, es veu d'on ve i es tracta, doncs la criatura es torna a centrar en els seus estudis, o es torna a comportar bé en l'aula, perquè poden haver-hi molts comportaments, no? De repent, una criatura que s'havia portat sempre bé, doncs comença a fer molta nosa a classe, a ser rebel, a posar problemes amb els companys o senzillament a no atendre, estar despistat. I en quant a l'àmbit personal i psicològic, doncs, des de parelles que es volen separar i no saben si ho fan o no. Problemes de salut, ja els han mencionat, de la índole que siguin, des d'un càncer a el que sigui, que estigui realment presentant la persona i que li sigui problemàtic.
Problemes de dol, Carmen, també?
També, i tant.
De pèrdua.
Bàsicament, de pèrdua, i tant. Mira, el Miquel ha mencionat 2 casos de persones que es volien suïcidar. Doncs jo en recordo un, que és un cas meravellós, que em va tocar el cor, d'una persona que ja no volia viure, a més era un banquer, i els dilluns no podia anar a treballar. Diu, és que se'm fa, el meu treball m'ha agradat fins ara i de repent em dono compte de que arriba el dilluns i jo sóc una persona que no tinc ganes de res, no tinc esma, no em trobo bé. Doncs el que hi havia al darrere d'aquest noi, d'aquesta persona, era la pèrdua de dos germans, però especialment estava enganxat amb un. En el moment en el que una constel·lació familiar va posar de manifest que la incapacitat seva de continuar a la vida tenia que veure amb el dol per la pèrdua, sobretot d'un d'aquests germans, dels dos, però sobretot d'un, aquesta persona va ser nova. I una de les coses més maques que m'han passat a la vida va ser un regal de Nadal molt maco, és que estant en un gran magatzem en les èpoques de Nadal, sento, mira, la Carmen Codina, aquesta dona m'ha tornat la vida. Vull dir, ja no cal que em facin cap més regal a mi aquest any.
Ah, i això, ja. això Carme, ho sentim tan sovint, els que practiquem la medicina natural, és tan agraït tot això.
Doctor, aquestes mesures, diguéssim, alternatives, no? Com la medicina natural doncs, ens proporciona, és habitual en la seva consulta que s'adrecin cap a les constel·lacions familiars?
I tant. Bueno, és que ja som nosaltres, els metges que conformen tot el nostre staff, vull dir, ja tots ells deriven contínuament, no? Però amb temes tan complexes, no?
Amb els maltractaments, amb la violència de gènere, tot això té que veure, hi ha unes arrels familiars. I, a més, m'atreveixo a dir alguna cosa, perquè ja són bastants anys, fent constel·lacions familiars. Aleshores, mira, quan hi ha maltractaments, per exemple, a l'escola, ja que hem parlat d'escola, doncs amb un nen no se'l maltracta perquè sí. Hi ha d'haver-hi informació de maltracte, sigui soterrat, que moltes vegades és soterrat, o manifest en la família. És a dir, hi ha una cosa que es diu ressonància mòrfica, ressonància de forma, i aquesta ressonància de forma és ressonància de forma d'informació. Si no estés això implícit amb el teu codi genètic, amb la informació que portes, ja no se't donaria en l'exterior. I això també val per les dones maltractades per aquest escàndol que estem vivint avui en dia de que per no res maten dones. No? Doncs això s'hauria de revisar en profunditat què passa darrere tant dels agressors com de les dones, perquè a vegades en els agressors no se'ls fem compte i és precisament allà on s'hauria d'anar. Vull dir, és cert que s'ha de donar una protecció i a més immediata a les dones que ho pateixen, però s'hauria de veure de poder posar en ordre aquestes persones que són l'altra part, i també se'ls hauria de poder facilitar la rehabilitació, diguem, perquè si no, no fem res.
Se'ns ha tirat el temps a sobre,
Carmen? Se'ns ha tirat el temps a sobre.
Hem explicat moltes coses, però potser...
Bueno, ja ho veus, Mercè, quines possibilitats, no?, que tenim. És a dir, que sempre dic que aquest arsenal terapèutic és tan ampli. Jo he anat canviant la psicologia clàssica a favor, doncs, d'una...
M'agradaria poder dir una cosa i a veure si tinc temps de dir-la, Jo tinc la sort d'estar formada en dues coses, no solament en constel·lacions familiars, sinó en MDR, que si voleu algun dia vingui us en explico una mica d'això. Però ja sé que estem a la ràdio, però jo voldria que miréssiu aquests dibuixos els que teniu l'oportunitat de fer-ho, no? Això pertany a una pacient de 47 anys, infermera, que arriba un dia a consulta i em diu... El primer que em diu és, demà fa 8 anys que va morir el meu germà. Diu, i fa uns dies que tinc molta angústia, he estat ausent, potser fa 2 setmanes que estic ausent, inclús en la meva vida quotidiana, i també doncs, no estic lo present que hauria d'estar, ni a la feina ni al lloc, no? Aleshores li poso a fer...
Dèiem quatre requadres.
Sí, i en quatre requadres on es fa un dibuix darrere l'altre, no? Ja veus que estan nomenats per A, B, C i D. Aleshores, aquí dic, bueno, tens una molèstia forta i una angoixa forta en el cor, dic, però, digue'm, ajuda'm a medir-la. I em diu, bueno, diu, ara mateix, diu, tinc com un 6, diu, perquè estant amb tu ja és com que estic més tranquil·la. Li fa un dibuix que és aquest, que és com una espiral, una rodona amb espiral, i li faig fer una estimulació concreta i li baixa a 4. Després, en el segon dibuix, és una llàstima pels nostres oients, però veiem que aquesta espiral es desplega, fa com unes zones.
Sí, exacte, unes zones.
Es fa l'estimulació i baixa 3. Fa el següent dibuix i ja es comença a perfilar de què va tot.
Perquè aquestes zones fan com muntanyes, eh?
Sí, aquí es comença a perfilar com uns punts, i aquí li baixa dos. I quan en el quart dibuix es posa de clar i manifest que això es tracta d'un electrocardiograma. Es pot veure. Aleshores, aquí li baixa a zero. Aleshores, fem l'explicació, no?, de com s'ha anat desenvolupant el procés, no? Queda clar que hem arribat a poder veure què amaga el nostre inconscient. I l'inconscient del pacient amagava un electrocardiograma. La cosa és que el seu germà va morir del cor. Aleshores, li dic, bueno, doncs aquí ho tens claríssim. Això té que veure amb el cor i amb alguna cosa que ha passat en relació amb una emoció lligada amb el cor. Aleshores em diu, vale, ja no em fa mal al davant, però ara tinc el mateix nivell de pertorbació al darrere.